Quatre mesos després, el Sabadell ha tornat a guanyar a casa, i de quina manera, tu?
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Hemos dado un paso adelante, hemos dado un golpe sobre la mesa. Como he dicho antes, lo necesitamos muchísimo, sobre todo aquí con nuestra gente y sobre todo para reenganchar otra vez a la afición, que la necesitamos más que nunca.
Victòria necessària, balsàmica, merescuda, són paraules que hem anat escoltant en les últimes hores, per exemple ara en la figura de Miguelete, després del ball d'ahir. No va haver història, les cares, sobretot venint d'on veníem, eren gairebé d'incredulitat a la graderia, per la contundència del marcador i també del joc, i per la bellesa dels gols, com ara el de Rubén a l'escaire, el propi Miguelete després d'una jugada col·lectiva molt maca, i sobretot del gol maradonià de Javi Feria. La ferida va tancant-se, va cicatritzant a poc a poc. S'ha passat d'un 0 a 4 a un 4-0 en els dos últims partits al Temple, cosa que ja us diem ara que no havia passat mai. I la distància amb la part alta ja és més curteta. Havent superat ja el Terrassa i el Lleida a la taula, l'equip té el playoff a dos punts de distància i, per si hi ha algun agosarat a l'altra banda escoltant el programa, el lideratge a 9, faltant-ne 21 pel final.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Un nom propi d'entrada, Marc Casado, que podria perdre's més de dos mesos de competició. El migcampista va lesionar-se ahir al triomf del Barcelona 2-4 al Metropolitano contra l'Atlético i patiria un trencament del lligament lateral extern del genoll dret. Hi ha aturada per seleccions ara. El de Sant Pere de Vilamajor és substituït a l'Espanyola per Aleix García, la llista de Luis de la Fuente. Íñigo Martínez també es baixa d'última hora per molèsties al genoll. El supleix Huijsen, central del Bournemouth i de la Sub-21. Ja hi ha data més, i en polèmica, pel Barça Osasuna, suspès per la mort de l'exdoctor del Sabadell, Carles Miñarro. Serà el 27 de març, dijous de la setmana que ve, i se'l perdran per compromisos internacionals Araujo i Rafinha. Els dos clubs, de fet, estan en contra d'aquesta data fixada. A més, el Barcelona s'ha proclamat campió de la Copa del Rei juvenil, 14 anys després de l'últim cop. L'equip entrenat per Julià Novelletti va golejar ahir 5-0 al Zaragoza a la final. I per anys que feien que no aixecaven un títol, el Newcastle, que ha guanyat el seu primer en més de 70 anys. Va ser la Copa de la Lliga Anglesa, amb triomf a la final ahir contra el Liverpool 2-1. I aquí a l'Hotel Suís...
Què es comenta a la recepció?
Dos temes centraran el programa d'avui. D'entrada, la ressaca del 4-0 d'ahir contra l'Alzira i també un nou episodi més dels derbis calents entre l'Escola Pia i el club.
La notícia curiosa.
Stuani destrona a Lewandowski i Mbappé, titula el diari AS. El veterà davanter del Girona, suplent habitual, ha fet 6 gols sortint des de la banqueta i té una mitjana d'un gol cada 80 minuts. Registres millors que el gol per 96 minuts jugats del polonès o un de cada 112 del francès.
De quin partit no estarem pendents?
A partir de les 5 de la tarda, Lliga de Guinea, Càmsar contra Soar.
I a les xarxes socials.
L'expresident del Sabadell, Esteve Calzada, finisher a la Marató de Barcelona. Aprofito per donar l'enhorabona també a la nostra companya d'informatius, l'Helena Molist, un altre finisher. També, més coses, Miguelete i Javi Feria a les stories d'Instagram. Andalusia, 3 gols, deien, amb la foto de tots dos al vestidor. Un de Jerez, l'altre de Montilla. I a més, una de ben curiosa, el Rock, Rocky Pocky AX, aficionat arlequinat, deia, plou, i no se m'ha acudit una altra cosa que prometre que si guanyàvem de més de 2 gols em feia una foto amb banyador. Al descans 3-0 i ahir a la grada Lino el Roc directament amb banyador i bufanda del Sabadell, sense res més, sense samarreta, amb la que estava caient amb la tova d'aigua amb el diluvi per celebrar aquesta golejada contra l'Alzira.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex d'Arlequinat Sergio Montero i també l'ex del Natació Sabadell Dani Ballart.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor, crec que tindreu feina, en el Sabadell Alzira d'ahir. Molts candidats a MVP i, com sempre, podeu fer-ho a X, a l'antic Twitter, amb l'etiqueta MVP946.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, dia 17 de març del 2025. M'agrada embarcar el Vituri en directe i per sorpresa. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri? Com anem?
MVP d'ahir.
Peque Polo.
Ho dius tu o ho diu l'audiència?
No, ho vaig dir, durant la transmi. No he fet allò, la batuda...
A l'engròs, eh? O sigui, una mica per on van els trets.
Sí, a veure, mira, ho buscarem en directe. Els primers vots d'ahir anaven enfocats cap a la figura de Peque Polo i també la de Miguelete, però diria que qui guanyava era en aquest cas Peque Polo.
Doncs mira, si voleu dir-hi la vostra, teniu una horeta mal comptada, 50 minuts, per poder votar amb el hashtag, amb l'etiqueta MVP 946 d'un partit que, home, és que va deixar moltes lectures positives, algunes simbòliques, com el retorn d'Albert Urriols, d'Urri, en parlarem avui al Tribuna Preferent, demà a l'Hotel Suís, etc. D'altres, per la bellesa del seu gol en jugada individual, deia jo, una mica maradonià, de Javi Feria, Miguelete, que va fregar el hat-trick, i aquesta trilogia, aquest triplet, aquest hat-trick d'assistències de Peque Polo. És una fortuna poder comptar el Sabadell amb gent com el Miguel Ángel Rodríguez, que té controlat tot el que tingui a veure amb l'estadística del Sabadell. Ens preguntàvem ahir, Vituri, quant de temps deu fer que un jugador del Sabadell no fa 3 assistències en un partit? Doncs aquesta dada, així per començar, l'hem trobada.
Sí, si vols te la dic després per no saltar-nos cosetes al guió, perquè l'estàs estripant.
T'he dit que veiem ganes d'embarcar-te, o sigui.
Però,
que...
Sí, si vols la deixem per després.
És un partit que vam mencionar també ahir, per un altre motiu, el Sabadell en joc.
Sí, el Sabadell 4, Denia 0, perquè era...
Records per Nino Lema.
La primera vegada des d'aleshores que el Sabadell a la mitja part s'anava guanyant amb un 3-0 a l'estadi, a la nova Creu Alta. Feia gairebé 15 anys que no passava això, i havíem viscut golejades, havíem viscut partits plàcids del Sabadell, però segurament no tant com el d'ahir, en què per mi, Adri, va haver-hi aquí una barreja de tot plegat. No vull posar aigua al vi... Però bé, al final és cert que el Sabadell fa la seva part de feina, que hi ha un punt de mèrit important d'aquesta efectivitat que li havia mancat al Sabadell anteriorment en altres partits i que ahir és capaç de trobar amb aquest primer gol de Rubén Martínez en el minut 11 i sobretot aquesta jugada maradoniana de Javi Feria en el minut 18. Que és cert que un altre, ho dèiem en directe també, que se li ha de... Un altre entrenador diria, escolta, a la primera, o al primer jugador que supera, li fots un pal sí. i el tires a terra.
Hem estat veient imatges d'aquell Sabadell Dènia i estic segur que Javi Feria aquell dia no hagués fet aquest gol, perquè l'haurien caçat com van caçar, per exemple, a Agustín Fernández en algun... L'ara doctor i aleshores capità del Sabadell, que es van dur unes trompades increïbles. Aquell Dènia, anava amb la destral bastant més que l'Alzira ahir. Per mi és un paper decebedor, el del conjunt blaugrana, tot i l'encert, que no se li ha de treure mèrit, al Sabadell, com comentaves ara, per ser amb una última hora,
sí,
en el cas del conjunt valencià.
Sí, que han fulminat directament a Adrián Ferrandis. De fet, hi havia qui especulava ahir a xarxes de... li estan fent el llit, ja sabem què passa en aquests casos, però ahir va quedar demostrat per què venia l'Alzira amb la pitjor ratxa amb la pitjor dinàmica de la Lliga. Tan sols 3 punts de 30 possibles en les últimes 10 jornades, ara ja 3 de 33, pitjor que el Mallorca B, fins i tot, i vaja, l'han fulminat aquest mateix migdia, Adrián Ferrandis, que deixa de ser entrenador d'aquest Alzira, que ara haurà de lluitar per intentar no ser carn de tercera federació, perquè ahir realment ens va semblar un equip molt, molt feble. I insisteixo, sense treure-li ni un bri de mèrit al Sabadell, que realment, tot s'ha de dir, va saber furgar en aquesta ferida del rival. Vaja, i signar de debò, no em vull fer repetitiu, però una de les tardes més plàcides que recordo a la nova Creu Alta, i amb aquella sensació que vaja, que si s'ho hagués proposat al Sabadell encara podria haver estat més escandalós el resultat.
Estava repassant una llista que vaig fer en la prèvia i que no vam arribar ni tan sols a comentar la dada, que és que de 18 equips del grup, en 10 havien hagut ja canvis a la banqueta, per tant, Ferrandis cau i és l'11è equip que fa com a mínim un canvi d'entrenador, i era ben curiós perquè al final miraves la classificació i dels 8, 4 eren de la part baixa, realment. Sí. Hi ha més paciència per eludir el descens que no pas a la part alta. Ara mateix actualitzem aquesta xifra. Només 7 entrenadors continuen des de l'inici de temporada. Estem parlant del proper rival del Sabadell, Donato, a la banqueta de l'Illicitano, dels dos primers, Adai a l'Europa i Molist al Sant Andreu, i després quedarien Raúl Casany a l'Ibiza, Angulo al Mestalla i Siviero i Contreras, el Mallorca B i l'Andratx, que estan a baix, però que
sí,
l'han mantingut.
Sí que és veritat que ara es va equilibrant la cosa, perquè realment que tret del Mallorca B, que és un filial i ja sabem com funcionen, la resta d'equips que es troben ara mateix en zona de descens diria que han canviat ja d'entrenador.
Té una altra trampa, això, que és que els que estaven a baix i els han mantingut,
clar,
és a dir, Ibiza amb Casany o Andratx amb Contreras, han aconseguit sortir.
Correcte.
Veurem què passa d'aquí al final.
És una bona lectura, aquesta també, però vaja, si més no, el que va quedar clar també, Adri, per lligar-ho, és que ja
vols
no és...
Vols que t'estripi el guió una altra vegada?
No, simplement anava a dir que ja no és la nostra lluita.
No, això segur.
El més important, numèricament parlant, és que el Sabadell, amb aquest 6 de 6, ha esvaït tots els fantasmes, realment ha deixat molt enrere, després ho repassarem també, números en mà, tant la zona de descens com la zona de play-out, i torna a mirar cap amunt. Realment, és un 6 de 6 per tornar-se a il·lusionar en aquestes últimes 7 jornades de Lliga, i si et sembla, comencem a escoltar David Movilla, aquesta roda de premsa que feia ahir el tècnic de Baracaldo, dient que vaja, encara recordava el 0-4 davant el Sant Andreu, que va ser l'últim partit abans d'aquest 4-0 davant l'Alzira a la Lliga, a la nova Creu Alta. Deia que encara cou aquest marcador i que el més important, més enllà del partit d'ahir, és com s'han aixecat des d'aleshores en els 3 partits següents.
Todavía siento el dolor del 0-4 y no me lo quiero quitar. Y quiero que el equipo también lo sienta. Lo dije en su día aquí, lo importante no era ese resultado, es qué hiciéramos con ese resultado y cómo el equipo ha reaccionado a ese resultado y a esta dinámica. A mí me hace sentirme muy orgulloso de los jugadores, porque en Baleares perdimos un partido que hasta el 0-1 fue, o sea, hasta el 1-0 fue extraordinario. Y el equipo, después de ese resultado, se ha vuelto a levantar, lo dije el viernes. Y a mí eso es lo que, para mí es lo más importante.
Una ceba, Adrián Arroyo, al compte d'X del Sabadell, no? Amb un 2026.
És una renovació, vaja.
És una renovació.
Sí, està cantadíssim i serà qüestió de minuts que puguem confirmar, però vaja, l'acaba de piular ara mateix al Centre d'Esport Sabadell, eh? Hola, amb una ceba i una foto de la nova Creu Alta amb una ceba que té aquí marcada el 2026. Per tant, si voleu estar molt atents a l'antena, tal com...
Sí.
Es pugui confirmar, doncs a veure de què...
No avançarem la sorpresa, però vaja, també direm que té un punt de trampa. I després ho expliquem el per què, però vaja. Recuperant una mica el fil del que deia David Movilla, al final estem parlant del partit més plàcid, ho dèiem, de tota la temporada, d'un Sabadell que va ser superior en totes les facetes del joc davant un rival.
No li va agradar massa això de plàcid, de tranquil, perquè vaig dir, partit tranquil, partit plàcid, i bueno, más contundente que no tranquilo, i dic, home, no sé, no se m'acut un partit més tranquil, però...
De fet, et porto una declaració, també un punt controvertida, anem a dir-ho així, un punt controvertida, del tècnic, si més no que no donava la raó, que portava una mica la contrària en aquest sentit.
I per la vehemència a l'hora d'explicar-ho, eh?
A veure, realment ahir és que va ser molt plàcid. Vull dir, anaves guanyant 2-0 en el minut 18, 4-0 abans del 60 de l'hora de joc. Ho dèiem abans, que és que no va haver-hi cap mena d'història que l'Alzira, que ara ens van fer una correcció i hem fet la consulta i l'estaven pronunciant malament,
bàsicament, el nom és en castellà perquè és Unión Deportiva, però un oient que ens ho va fer saber i li ho agraïm a l'antena, deia, home, però és amb Z, no és amb C. Llavors és curiós perquè el nom propi del club és Unión Deportiva en castellà, però Alzira en català o valencià. No entrarem ara en debats d'aquest tipus. Per tant,
ara hem de fer el canvi de xip.
Ja està.
Ara hem de fer el canvi de xip una altra vegada, per tant, si ens cola algun Alzira, que ens perdonin, eh? Però vaja, el que dèiem, que no va haver-hi cap mena d'història, que el Sabadell va estar molt bé i que la sensació és que la golejada podria haver estat històrica.
El
que
propi Movilla va dir en roda de premsa que fins al 85 no ens han xutat a porteria, o sigui que...
Que si Bakayoko arriba a estar encertat amb aquell golaç o amb aquell xut, millor dit, des de fora de l'àrea, podria haver estat o podria haver arribat la maneta, el mà a mà que va tenir Pique Polo, ara en parlarem.
El gol anul·lat, fora de joc.
També. hi havia un rival que ahir no estava. Estava estabornit, es veia, i el Sabadell ho va aprofitar. I tot i això, tot i ser una tarda molt plàcida, Movilla deia que no va ser el millor partit, o que no ha estat el millor partit amb ell a la banqueta, però sí el millor resultat. I posava com a exemple, doncs, sobretot, ara en parlem d'això també, però trams d'anteriors jornades en què el Sabadell realment havia estat bé, però trams, no partits sencers.
En Baleares, desde el gol, el rendimiento es muy bajo, pero hasta el gol el partido era mejor que el de hoy, incluso. El día del San Andreu, hasta el 0-3, el rendimiento era bueno. Me pueden decir lo que quieran, pero el rendimiento era bueno y eso lo vi. Pero cometimos errores impropios de esta categoría. El día del Lleida, el rendimiento fue bueno, solo nos superó el rival en los primeros 20-25 minutos. En Ibiza fuimos superiores al rival, claramente en ocasiones, pero no llegamos al resultado. Y contra el Andracha aquí también fuimos superiores en rendimiento, pero no llegamos al resultado y un inicio malo de la segunda parte nos penalizó.
Per mi són dos debats diferents. O sigui, una cosa és si és el millor partit en quant a partit més complet, més rodó, en el qual has estat més superior, que no treu que en fases d'altres partits hagis estat bé, que jo crec que això no ho ha qüestionat ningú, però crec que de què serveix... Que sí, que té una part, que li compro, però de què serveix fer una molt bona primera hora de joc a l'Estadi Balear si quan se't posa de cara al partit et quedes estabornit amb el gol i no ets capaç de generar en superioritat numèrica? O de què serveix, en quant a traduir-ho al resultat, del que deia ara Movilla, de què serveix estar cara a cara contra el Sant Andreu amb aquell gol anul·lat de Rubén, etc., si després et quedes absolutament grogui i t'acaben golejant en els últims... No va ser en els últims minuts, va ser a la segona meitat, però no en els últims minuts. Per tant, comprant que hi han hagut estones bones...
Sí, per estones, la d'Estadi Balear, la primera part és molt bona.
Sí.
És molt bona.
Però no és tan rodona.
Correcte.
Una altra cosa és que em diguis, no, és que mira, té més mèrit fer-ho a Mallorca contra un candidat de Tadal amb un tros de plantilla com és l'Atleti Balears. Però jo un partit rodó com aquest no li recordo al Sabadell de Movilla, encara.
Numèricament és el millor resultat, sense cap mena de dubte. Al final és un... No havies guanyat aquesta temporada per 4 gols de diferència. L'anterior golejada havia estat el 3-0 davant l'Elx Ilicitano, que per cert era l'última victòria a casa, 4 mesos i una setmana. Es compleixen
per
avui...
una setmana no s'ha complert una volta sencera.
Sí, 4 mesos i una setmana. M'ha hagut d'esperar per tornar a guanyar a casa i ho hem fet amb una altra golejada. Però per mi també, jo entenc com a millor partit el fet d'una actuació global comptant els 90 minuts. I per mi va ser la millor actuació, la d'ahir, la del Centre d'Esport Sabadell, entenent també que hi ha hagut altres dies en què l'equip ha estat bé i que no ho havia traduït en aquest resultat que deia el tècnic de Baracaldo.
Ni que sigui perquè aquests errors grollers i impropis de la categoria, o digue-li com vulguis, ahir no van arribar tampoc, segurament pel que diem, perquè se't va posar tot molt de cara, perquè el rival estava avornit, pel que sigui. Noms propis d'ahir, perquè n'hi ha, i molts. Ahir ho vam comentar ja, de fet, que home, et quedes amb el golaç de Javi Feria, amb el doplet i gairebé hat-trick de Miguelete, etc, però que hi ha un nom que va sobresortir fins i tot en el capítol de la generositat, que és el de Peque Polo, que només ha marcat un gol aquesta temporada contra el Mestalla, que s'ha perdut mig any per culpa d'una lesió, que pot tenir molta fam de recuperar les xifres golejadores que va demostrar, per exemple, en el futur, en el futur l'equip, no? Que
és
una mica estrany de... Però que en canvi ahir...
El futur premià, no? També es podria...
Bueno, és que el partit allà, per megafonia, el van anunciar com a premià futur, No com a Badalona futur, però vaja, ara sí que ens estem anant per les branques. Però que podia tenir aquest punt de necessitat de sentir-se protagonista en quant a la signatura del gol i que, en canvi, ahir Peque Polo fa un hat-trick, sí, però d'assistències, o sigui, fa sí. 3 passades de gol.
Algú podria dir, doncs, home, rep una centrada i me la jugo, perquè mira que va tenir, a més, en els 3 gols, potser en el primer no tant, però sobretot en els de Miguelete tenia opció de mirar porteria també i de jugar-se-la. I va preferir abans ser generós amb els seus companys i realment això és el que està fent. Ara ho estava comprovant, Adri, que vagi per davant de Miguelete en la votació de l'MVP 9-4-6 que es tanca a les dues a X. Però vaja, va ser generós en l'1-0 de Rubén Martínez. Va posar una passada al cor de l'àrea perquè el maonès... Que déu-n'hi-do, també, en podríem parlar una bona estona del rendiment golejador que està donant Rubén Martínez en l'últim mes comparat amb la resta de la Lliga, amb el tram inicial de la Lliga. Però, com diem, va fusellar en aquest cas Rubén Martínez, el porter de l'Alzira, I després d'aquest golaç, absolut golaç de, vaja, de Javi Feria, que és una delícia absoluta, després Peque Polo va repartir el 3-0 a Miguelete i a l'inici de la segona meitat, abans del quart d'hora de joc de la represa, doncs mateixos executors i una jugada molt, molt semblant, amb l'ajuda, tot s'ha de dir, amb aquesta passivitat de la defensa de l'Alzira. Per tant, només no va participar d'aquest golaç maradonià que dèiem de Javi Feria. Per posar-li allò un pro, el seu partit va ser de 9,5, hauria estat de 10, si arriba a marcar, per exemple, el mà a mà que va tenir, després li anulen aquest 5-0 que dèiem gairebé al límit del temps reglamentari, que l'hem vist repetit, Adri, aquest matí. No és el millor pla, perquè és el pla general.
El tir de càmera no és el més net,
és el pla general,
però ho sembla.
I sembla que està una mica avançat. Vaja, tampoc canvia massa la pel·lícula. Hagués fet il·lusió, a mi m'hauria fet il·lusió veure una maneta a la nova Creu Alta.
A mi per Peque Polo.
També.
Perquè, ostres, les va tenir... A més, n'ha tingut unes quantes, a Mallorca... Ha tingut ocasions clares ahir mateix i en canvi, sembla que se li dona millor jugant com a nou la faceta d'assistent que de golejador.
I el Sabadell ho agraeix, això, de moment. A tot això, David Movilla, que destacava l'aportació, sobretot, de Peque Polo al col·lectiu.
Se ha marcado, no ha valido. No sé si era legal o no, pero bueno, sí, se ha marcado. Y sí, Peque es generoso en el esfuerzo sin balón. Es generoso colectivamente. Es un jugador que juega por y para el equipo, como el resto de sus compañeros. Y bueno, aquí valoramos el propósito final, que es tratar de que todo el equipo brille y jugar por y para el equipo, y Peque lo ha hecho y ha hecho que sus compañeros tengan esa capacidad.
Ara sí que el guió parla del precedent que dèiem abans, de Dènia.
Sí.
Ens preguntaven, quan deu fer que el Sabadell no té un jugador que en un mateix partit fa 3 assistències? Doncs hi ha una curiositat, que és que no van ser 3, sinó 4, que sí que havíem tingut, per exemple, Boniquet fent 2 passades de gol contra el Linares, etc, però 3 no hi han hagut, i l'últim precedent, hem estat veient el vídeo aquest matí a la redacció, quin partidarros va marcar l'ara jugador del Nàstic, Marc Fernández,
sí,
el dia d'aquell 4-0 contra el Dènia.
El que dèiem, que el Sabadell va anar al descans també guanyant 3-0, que era l'últim dia que guanyava o que marxava a vestidors, doncs, amb aquest avantatge de gols al descans. Aquell dia Marc Fernández va fer un pòquer d'assistències, en va fer 4, va repartir assistències, m'ajudarà si em deixo algú, però Julián Robles, Isaac Cuenca, Àlex Ruiz i Fito Miranda, en el temps de descompte, i per mi també un de... Vaja, un tret remarcable de l'actuació de Marc Fernández aquell dia és que va fer una assistència amb la dreta, va fer una assistència amb el cap i va fer una assistència amb l'esquerra, en els 3 primers gols, eh? Per tant, seria el hat-trick perfecte
però d'assistències, no de gols.
Doncs des d'aleshores no havíem tingut aquesta circumstància i gairebé 15 anys després Peque Polo li ha agafat el relleu, en aquest cas, a Marc Fernández en un partit vaja, que s'assembla, té molts paral·lelismes, eh? Mateix resultat, rival valencià, separats una horeta de cotxe aproximadament entre Alzira i Dènia, i bé, tot això gràcies evidentment al que dèiem, el Miguel Ángel Rodríguez, que...
Vestint de groc, la samarreta.
També, sí, correcte, és veritat. La samarreta, com a mínim, els pantalons...
Sí, pantalons ja no, sí.
Però sí. Que ens comentava també, per rematar-ho, Adri, algunes curiositats del partit d'ahir en qüestió numèrica, que és la 28a victòria del Sabadell per 4-0 en Lliga. I també una curiositat, que no havia passat mai que després d'un 0-4 a casa passessis a un 4-0, que et
diguessis
al mitjó.
Hi ha un precedent que se li assembla en el sentit que el Sabadell després d'un 0-4 sí que fa 4 gols, però en un partit molt més mogut i no tan plàcid.
No, va perdre el 2013 davant les Palmes a segona divisió, va ser el partit 1000, per cert,
sí,
aquell 0-4,
sí.
I després va guanyar l'Sporting de Gijón per 4-3 al Sabadell. Però vaja, trencant també, o escrivint noves pàgines en aquell llibre de registre que té el Miguel Ángel Rodríguez sobre les estadístiques del Sabadell.
Abans hem comentat el nom d'Urri, en parlareu a partir de les 8 al Tribuna Preferent, 20 minutets després de més d'una volta fora de combat. Hem parlat de Peque Polo, ens quedem també amb Miguelete, ahir autor d'un doblet.
Sí, potser hem de fer un petit parèntesi, perquè crec que en qüestió d'instants...
No, anem fent Miguelete i quan es confirmi,
sí,
doncs en parlem.
Qüestió d'instants ha d'haver-hi notícia al Centre d'Esport Sabadell amb aquesta renovació, que ara m'estava fixant amb les respostes, i clar, aquí la gent gent va especulant.
I, i va bastant perduda.
Sí, sí, sí.
Especulant i perduda, les dues coses.
Mira, ara una piulada del Centre d'Esport Sabadell.
Algú té ganes de més? Ah, Sergi, ja ho podem
dir. Ja podem dir, sí, ja està.
Sergi Segura, amb una ceba, saludant aquí, renovat. Em deies que hi havia trampa?
Hi havia trampa perquè al final és executar una clàusula que va signar quan va venir del Mérida, quan va rescindir el Mérida.
Allò típic per partits, per minuts...
Per tant, és una formalitat, però vaja, no sé si dir, Adri, que al final també aquí es comença a posar la primera pedra...
N'han de venir més, eh?
Sí, sí, sí. No, no serà l'única renovació, n'han de venir més i d'importants, però es comença a posar la primera pedra del Sabadell 25-26. És cert que hi havia futbolistes que recordem que l'estiu van signar per 2 anys, pesos pesants de l'equip com Cortés, com Rubén Martínez, però vaja, m'atreviria a dir que dels fitxatges d'hivern, si no està el topo Sergi Segura... Em costa pensar en un futbolista que hagi donat un rendiment tan immediat des de la seva arribada.
És un mal dia, perquè amb algunes d'ahir de Javi Feria és temptador, però jo crec que la incidència que ha tingut... De fet, el Sergi Parc abans buscava dades i deia des del seu debut contra l'Espanyol en Copa Catalunya ho ha jugat tot. 8 partits, 8 titularitats i 8 partits complets del lateral esquerre de Villarreal. Per tant, la notícia, l'última hora, la renovació, com ja trobeu al Twitter de Ràdio Sabadell, el Sabadell assegura el lateral esquerre per la temporada que ve.
Paraules, eh?
No l'havia...
Se t'ha passat?
Després del triomf Ai Walid del Sabadell B contra la Fundació Grama, està fi aquí el Sergi Parc, de Sergi a Sergi. Doncs Segura fins al 2026, renovat, nom propi, ja queda dit, n'han de venir més, insisteixo, no de manera imminent, però sí que s'està treballant en d'altres casos, com tots els que anava comentant l'afició arlequinada, aquestes piulades a X, però vaja, queda dit ja aquesta renovació de Segura.
Deixa'm dir un petit apunt, Adri, molt ràpid. Després hi haurà clàusules i hi haurà aquestes històries que sempre sabem, en el món del futbol, però recordar que l'altre lateral d'esquerra, Pau Fernández, en el seu dia també va renovar fins al 2026. Per tant, en aquest cas, aquesta posició a l'espera del mercat, de totes les mogudes, pel·lícules, històries vàries, però el Sabadell tindria 2 laterals esquerres ja confirmats per la pròxima temporada.
I parlant de clàusules, els més agosarats diran també que hi hauran jugadors amb renovació per ascens, etcètera, etcètera, també. O sigui que ja tindrem temps d'aquí a final de temporada per anar dibuixant el proper Sabadell. Deia Miguelete, que ho teníem pendent, i gairebé amb això anem rematant amb el seu doplet i escoltant el de Jerez de la Frontera.
Sí, parlàvem del hat-trick d'assistències de Peque Polo i gairebé tenim el primer hat-trick de gols des del famós dia d'Aníbal contra l'Almeria, però no, haurem d'esperar com a mínim una setmana més. Tenim ganes també de veure el primer jugador del Sabadell que fa 3 gols des d'Aníbal. Una curiositat d'així d'entrada de Miguelete, Adri, reconeixent que aquella última jugada abans del canvi, que veiem tots a venir, que se l'acabaria...
Que xutaria,
que se l'acabaria jugant, doncs això, que sí, que el que buscava Miguelete era endur-se la pilota a casa.
La verdad es que tenía ganas de ese hat-trick y que es verdad que también sabía que era una de las últimas acciones que iba a estar en el campo, entonces sí que me la he jugado un poco. Pero bueno, y con Peque, pues nada, la verdad es que muy agradecido, sí que es verdad que tengo que pagar un desayuno, así que bueno, no tengo problema ninguno por ellos y sigue dándome asistencia de esa manera.
Doncs li deu un esmorzar en aquest cas Miguelete a Peque Polo, realment va ser... Dos regals, dos carmelets que li va posar aquí el colomenc a l'Andalús. I de cop, Adri, s'ha situat Miguelete amb 6 gols. Així com qui no vol la cosa, parlàvem d'una...
Més o a la Copa Federació.
Sí, sí, però com a mínim en Lliga parlàvem d'una sequera dels atacants del Sabadell i de cop Miguelete, en qüestió de 2 partits, s'ha situat amb 6 gols dels atacants. Sens dubte, és el més prolífic i a només 2 del Pichichi, del Capi, Sergio Cortés, en Lliga. Tot això, insistim. De fet, rescato unes paraules, Adri, entre setmana a la roda de premsa dels dimecres, que va dir que s'havia fixat un objectiu, comentàvem aquí amb el Sergi Garcés, especulàvem de quina xifra podia estar parlant.
El doble dígit no està tan lluny, eh?
El que està clar és que està més a prop. Ara més que mai està més a prop d'aquesta xifra, Miguelete. Tot i això, tot i aquest bon moment pel qual passa l'atacant andalús, ell continua amb aquest missatge d'autoexigència.
En el mejor momento no, porque sé que puedo dar aún muchísimo más de lo que estoy dando. Sí que es verdad que creo que aún no ha llegado mi mejor nivel, que estoy seguro que va a llegar. Pero bueno, sí que es verdad que con muchísima confianza, cada vez con mucha más, que al final soy una persona que no necesita muchísimo y creo que, bueno, el rendimiento poco a poco va a ir mejorando.
Doncs anirà més, i a més diu que ja tocava tornar-se boig al vestidor ballant després d'una victòria a casa com la que va haver-hi ahir i amb la celebració que hi va haver després al vestidor local. En portem dues, la tercera Elx o què?
Mira, ho deia també Miguelete, no? que anirien a per aquesta tercera victòria allà al Diego Quiles. Per cert, Diego Quiles és on juga l'Elche il·licitano. Ahir vaig barrejar el 10 Iborra amb el Diego Quiles. El Sabadell, a tot això, expliquem com ha quedat la classificació. Ha superat aquest cap de setmana a dos dels seus enemics, que se mantingui en Lliga, el Terrassa i el Lleida, i és vuitè classificat. Com dèiem, el perill ha quedat definitivament enrere. 10 punts per sota es troba el play-out, 11 per sota el descens directe, en queden 21 en joc. Per tant, molt s'hauria de complicar la cosa. I a més, amb partits assequibles a casa. I ara, com diem, tornant a mirar cap amunt, a dos del play-off, sobretot amb aquesta mirada posada en el partit de dissabte a les 12. Recordem, dissabte a les 12 del migdia, el Diego Quiles davant un Elche Ilicitano, que és setè, amb un punt més que el Sabadell. Per tant, estem parlant d'una gairebé d'una final, en una jornada on a més hi ha molts duels directes, i un Elche Ilicitano que hi va protagonitzar una de les sorpreses de la jornada, va guanyar 1-2 al Narcís Sala, i a més ho va fer després de l'expulsió al límit del descans del porter Àlex Ruiz, que evidentment no jugarà contra el Sabadell, i és una baixa sensible, perquè havia jugat tots els minuts fins ara a l'equip amb el filial il·licità. Dit això, serà la primera de les 7 finals que li queden al Sabadell, que es torna a reenganxar en aquesta lluita, que es pot ficar de ple si guanya aquest dissabte, i amb la sensació, deia Movilla, escoltem un últim fragment del tècnic, que el que va passar ahir contra l'Alzira ajuda novament a creure en l'objectiu aquesta temporada del Sabadell.
Esto ayuda a que todo el mundo crea. Eso sí me alegra. Todo el mundo crea, que haya más gente que crea, no sé si todo el mundo, pero haya más gente que crea. Yo hace dos semanas en Baleares seguía creyendo y mi confianza sigue intacta en estos jugadores, en este staff y lo que este equipo es capaz de lograr.
Doncs confiança intacta de portes endins, i deia, me n'alegro, el de Baracaldo, que cada cop més gent hi cregui. A veure si aquest 4-0 ajuda que la gent confiï més en aquest equip, deia el tècnic. Tècnic que parlarà, per cert, no divendres, sinó dijous, un dia abans, per allò de jugar dissabte. Per tant, el viatge cap a ells serà divendres. Dimecres, que parla, és un dels protagonistes d'avui.
Sí, dimecres parla Sergi Segura, que acaba de renovar, insistint, tots els detalls al web de Ràdio Sabadell, amb aquesta notícia de la renovació de Sergi Segura, insistim. L'escoltem el dimecres en roda de premsa, dijous David Movilla, divendres viatge cap a Terres Alacantines fins a Elx per jugar aquest partit de dissabte a les 12 del migdia, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un grau per sota la tercera federació, el Sabadell B va empatar a dos contra la Fundació Grama de l'exarlequinat Roberto Morales i torna a caure dins la zona de descens. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia.
Els arlequinats van fer mèrits per poder guanyar el partit, però finalment la major efectivitat del visitant Walid va provocar aquest empat definitiu.
Els colomencs van avançar-se al marcador els últims 10 minuts del primer temps, després de 45 minuts de màxima igualtat amb ocasions de gol per part dels dos equips. Abans del gol de la Grama, però, els arlequinats van reclamar un penal sobre Alia Càmara després d'un bon retall dins l'àrea. Tot i això, el Sabadell va sortir endollat dels vestidors i al poc de la represa va igualar el marcador. De fet, en menys d'un quart d'hora, el filial arlequinat va aconseguir remuntar el partit a través de Quim Ugés primer i d'Alberto Salamanca després. Però l'alegria va durar poquet a Olímpia, perquè després de només 7 minuts, el killer de la Grama, Walid, va marcar el 2-2 definitiu. L'entrenador arlequinat, Conrad García, parla així de l'acció del gol.
Aquí l'única cosa a criticar és que potser quan fem el gol ens quedem, anem una passeta enrere, no, potser no en les línies del camp, però sí en la pressió, o sigui, en que els llançadors puguin estar pressionats per tenir una mica de por, i clar, si li poden posar pilotes així a Walid, doncs la primera que ha tingut ha anat cap a dins, si no ho haguéssim canviat hagués anat la segona o la tercera. Per tant, l'única crítica que tenim aquesta setmana contra l'equip és que hem de ser capaços de seguir pressionant de la mateixa forma i que no ens pesi tant el resultat o el voler que no encaixar.
Efectes classificatoris, aquest empat ens pot deixar dues lectures. Si ens fixem en el rival, estem parlant d'un candidat al playoff, per tant, el punt podria ser positiu. Però si mirem la posició actual del Sabadell B a la taula després de la victòria Cerdanyola contra el Manresa, el filial arlequinat torna a entrar a les posicions de descens a dos punts dels també vallesans. Posant ja la vista cap al futur, el pròxim compromís serà un duel de filials contra el segon classificat, el Girona B, a Riudarenes.
Gràcies, Roche. Fins ara.
Adeu.
viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Així seran en les millors mans quan tu no hi siguis. I si sorgeix cap imprevist, serem al teu costat pel que necessitis les 24 hores del dia. Informa-te'n sense compromís. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vint minuts i mig queden encara de programa. L'Hotel Suís d'aquest dilluns 17 de març. Toca parlar de futbol sala aquí i de tot el que ens va deixar el derbi de la segona B entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell, que no és poc. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
L'autor del titular, el Sabadell, s'assegura al lateral esquerre amb la renovació de Segura, però ara ve a parlar de futbol sala polivalent. Perquè Can Colapi hi va ser per la retransmissió pel Twitch de Ràdio Sabadell, un partit que realment no es va acabar i que es va suspendre faltant només 37 segons pel final, amb 7-4 en el marcador a favor de la Pia. Què és el que va passar? Per si la gent ha anat perduda, que no ho crec, aquestes alçades.
Jo tampoc ho crec, però vaja, per explicar-ho. Aquesta suspensió del partit, com dius, Adri, arriba en aquest tram final, just quan Danilo Inaz marca per la Pia aquest 7-4, i al Twitch es va poder veure clarament que des del sector local, en la celebració del gol, cau a la pista una jaqueta i també bitllets fotocopiats. Després hi entrarem més a fons en aquesta qüestió dels bitllets. Però atenció, perquè l'acte arbitral també reflecteix que un aficionat va llançar unes ulleres graduades a un dels col·legiats sense que li arribés a impactar. Bé, doncs per tot això, finalment es va suspendre el partit. Ara ho expliquem més a fons. Primer escoltem el tècnic de la Pia, Pedro Donoso, que se'n feia creus de tot plegat.
Ha dicho el árbitro que le han tirado la chaqueta y le han tirado unas gafas. Vamos, yo tengo unas gafas de ver, sinceramente, yo no las tiro. Si le habrá caído a alguien que le haya caído en el hombro las gafas y estaba pegada a la pared, pues no lo sé, pero no creo que nadie le tire unas gafas, ¿no? Es igual, está todo grabado. Yo creo que se verá si le han tirado unas gafas y si está todo grabado. Yo creo, y después ha bajado el chaval que se le ha caído las gafas a buscar sus gafas y no se la dan. Entonces, bueno, no sé, yo creo que estaban esperando cualquier motivo para parar. Viene un ojeador de la federación solo para ver qué pasaba en la grada, ¿no? Pues los árbitros están pues al límite, contar que pasa algo, pues todo esto, pues lo que hemos visto.
La visió del tècnic de la Pia, la qüestió Parc, és que no era la primera vegada que el partit s'aturava per aquesta mena d'incidents, era la tercera, i per això els àrbitres van decretar la suspensió definitiva.
Sí, exacte. Des del principi del partit es va desplegar una pancarta gegant des del sector local, Adri, que hi deia el següent missatge: sense diners no sou ningú, som el sentiment que mai podreu comprar. Deixant, per tant, un clar missatge a la teva rival.
Mitja pista, perquè la gent es faci la idea. Sí. Pràcticament mitja pista sencera la pancarta.
Jo soc molt dolent amb això, però una pancarta, què, 10 metres almenys, una cosa així? Era,
no sé quants
era
metres,
gegant.
Però molt gran.
D'aquí el tema que dèiem dels bitllets fotocopiats també, en consonància amb aquestes paraules. A l'acte es reflecteix que la primera part el partit es va aturar pel llançament massiu d'aquests bitllets de paper, i ja la segona meitat es recull també algun greu insult des de la graderia, i també que es llença un tap de plàstic, diu aquest escrit, a un jugador del club. En aquell moment s'activa per primer cop el protocol d'actuació d'aquests comportaments, fent un avís als seguidors. A 1 minut i 44 segons del final cauen més bitllets, i atenció aquesta, un volant de bàdminton, això també es va poder veure clarament al canal de Twitch. Aleshores, seguint el protocol, tothom es retira de pista uns minuts perquè la mena es refredi, i avisant que si torna a passar, finalment el partit se suspendrà. Doncs bé, a 37 segons del final, el que dèiem, cauen les ulleres, la jaqueta, més bitllets, i sent ja aquesta tercera parada és quan els àrbitres decideixen donar per suspès el partit. Un fet poc habitual, fins i tot en un derbi, Adri, jo no recordo un derbi suspès, com a mínim recentment, i aquí va la curiositat. A Jordi Marín, el tècnic del club, és la segona vegada que li passa això de que se suspengui un partit. La primera, on va ser?
La única vegada que m'havia passat això va ser justament aquí, a la pista de la Pia, quan jo era segon entrenador de Barceloneta, i es va suspendre també un partit. Així que les úniques dues vegades de la vida que m'han passat ha sigut a l'Escola Pia.
Doncs ben curiós, això va ser fa 3 anys, Adri, però en aquest cas perquè un integrant del Barceloneta va intentar agredir els àrbitres, així que res a veure amb aquest episodi de dissabte passat. Falta la confirmació oficial, però tot faria indicar que els 37 segons que queden s'acabaran de disputar pròximament a porta tancada, així que estarem pendents.
Doncs déu-n'hi-do, tot el que es va viure a Can Colapi durant el derbi, a més després del partit i en els exteriors, tot això que comentava ara el Parc està recollit a la mateixa acta arbitral. Després, insistim, es van tornar a viure episodis de molta tensió i els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir, perquè la cosa no n'és a més. Saludem en directe el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí. Què tal, Claudi, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
No sé quina és la vostra versió de tots aquests fets d'un nou, malauradament, derbi massa mogut que va haver-hi dissabte.
Bé, a veure, no, la nostra versió no és una qüestió de versions. Primer de tot m'agradaria dir, doncs, que felicitar a l'Escola Pia, perquè vull dir, esportivament, doncs, van guanyar i podríem dir que van guanyar bé. Un derbi sempre té resultats incerts i aquesta vegada van guanyar bé. Per tant, des del punt de vista esportiu, doncs la primera que tinc que dir és felicitar-los. A partir d'aquí, la situació que vam viure aquest dissabte és una situació que em dol molt, perquè és una situació que no és la primera vegada que es produeix i és una situació que hi hem treballat molts durant els últims anys perquè no es produeixi, però malauradament doncs sembla ser que hi ha una part de la, diguem, no diria del problema, però sí de la situació, que no està per la labor de que això s'arregli, i això és el que més em dol, no? O sigui, nosaltres ja, això fa molts anys que ve passant, a vegades a les dues pistes, normalment, i no és que ho digui jo, sinó que diuen els actes arbitrals, doncs normalment es produeixen bastants més incidents a la pista de la Pia. I ja fa 3 anys, doncs, des de les juntes directives vam fer reunir els presidents, juntament amb l'Ajuntament, recordo que encara hi havia de regidora la Laura Reyes, vam treballar conjuntament per establir els protocols i les maneres de comportar-nos, d'actuar respecte tant des de les pròpies juntes directives, si hi havia alguna manera d'ajudar, no? Jo vaig assistir a alguns dels partits aquests últims anys, el president de la PIA també, vam fer un protocol on s'establia una sèrie de comportaments i, malauradament, doncs, part d'aquests protocols no es compleixen i seguim amb unes actituds i unes situacions que a mi em dolen molt, perquè no, crec que no és la manera de que l'esport, en aquest cas el futbol sala de la nostra ciutat, es representi.
Deies ara que hi ha una part que no vol que es resolgui. De qui és la responsabilitat que no s'estigui complint aquest protocol pactat?
Bé, aquest protocol, entre altres coses, hi havia doncs, que les juntes directives ens responsabilitzaríem doncs, de que no apareguessin pancartes incitant diguem, a l'excitació, per dir-ho d'alguna manera. Vam acordar doncs, que faríem accions doncs, perquè el tema de llançar bitllets impresos no és la primera vegada que passa, i no ho dic jo, ho diuen les actes i les hemeroteques d'aquests últims anys, no? I es va tornar a produir, és a dir, els insults, els crits, doncs se segueixen produint a les dues pistes doncs, molt sovint, i a mi això doncs, no m'agrada perquè escolta, si no hem de respectar ni el que nosaltres mateixos acordem i ens posem d'acord que farem perquè millori el nostre esport, doncs llavors jo realment no sé què més fer. Bueno, sí que sé què més fer, al final ja tinc persones meves, pròpies meves, de casa meva, que diuen, escolta, doncs al final que juguem a porta tancada aquest tipus de partits. Sí, clar, juguem a porta tancada, però jo penso que no és la manera de gaudir de l'esport, no? I l'esport no és un esport per tenir que jugar a porta tancada. L'esport és una activitat que hem de jugar esportivament parlant, doncs, amb tota l'energia i per intentar guanyar, doncs, sempre dic, al màxim, però el que hem de fer és respectar els números de convivència i en aquest cas doncs, jo abogo perquè es faci d'una vegada l'esforç que s'ha de fer, insto a l'Escola Pia. I si tenen algun retret que m'ho diguin, jo estic obert a parlar, ho he demostrat d'allò, però insto a que s'acabi aquestes actituds, que s'acabin aquests problemes, sobretot cada vegada que anem a jugar allà.
Mm-hmm. N'heu parlat des del final del derbi o teniu previst fer-ho?
No, jo no he parlat directament amb ningú, he parlat amb la meva gent, he parlat amb l'Àlex Porres, que com sabeu és el responsable de la secció, he parlat amb altres membres de Junta que van estar allà, i, bueno, i l'enfado doncs, és important doncs, perquè, bueno, perquè no només pel que passa, sinó per la sensació que tenim de que no hi ha voluntat de que això se solucioni d'una vegada. I a nosaltres ens sap greu perquè nosaltres no, la nostra manera de fer és volem jugar, guanyar, perdre, però volem jugar, disfrutar i fer esport, i si alguna vegada hi ha un incident que n'hi poden haver, i no dic que no es pugui donar, doncs hi ha un incident puntual, el que la fa la paga, s'arregla tal. Però el que no pot ser és que cada vegada que tinguem partits de comunicació servei Escola Pia, ja previ al partit hi hagi aquesta sensació de ai, 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 què passarà? I això s'ha d'acabar d'una vegada.
No és una qüestió de qui ha fet el primer pas o el segon, etc, però no sé, la Pia arribava realment molt tocada aquesta jornada perquè s'estava jugant al baixar directament en el derbi. Enteneu que des de Can Colapi no caigués bé, per exemple, el last derbi, l'últim derbi que s'ha utilitzat durant tota la setmana a xarxes socials, a la secció de futbol sala del club?
El que s'ha utilitzat, perdona, no...
Sí, no, a les publicacions a Instagram, per exemple, del Natació Sabadell, anunciant aquest derbi, una de les etiquetes era last derbi, l'últim derbi. No sé si podeu entendre que això hagi caigut mal, que no justifica la resta, eh? Em refereixo si enteneu que pot haver causat mala maror a Can Colapi.
Bueno, a veure, jo entenc que el que tu puguis dir, l'últim, el last derbi, l'últim derbi, jo crec que al revés, que el que va fer es va esperonar des del punt de vista esportiu, ens van guanyar i bé, no? Jo crec que utilitzar això, per mi això no és un insult, ni és una manera d'incitar tampoc a l'això. Bueno, podem veure, si haguessin aparegut ja en situacions o mofes directament, no sé, jo crec que és una manera de posar-li al·licient, vale. Algú pot entendre, s'ho pot prendre malament. Però crec que això no arriba al nivell de tenir que aguantar insults, tenir que aguantar pancartes de mal gust, que públicament apareixen, que no és la primera vegada, llançament de papers, amb fotocòpies de diners, amb la foto d'algun dels nostres jugadors. Jo crec que això no és... Jo això és el que crec que no pot ser, que en el terreny de joc aparegui aquesta situació que al final acabi incidint que s'acabi de suspendre. És a dir, al final jo no escric les actes, ni el club escriu les actes dels partits, no? I si tirem la meroteca i ens remetem a les últimes actes dels últims anys, doncs sempre apareixen incidents d'aquest tipus i normalment quan es juga el partit allà. Per tant, jo el que demano és que tinguem una mica més de seny, que sisplau es disfruti del partit i s'animi i si un equip baixa, un altre perd un eliminatori d'això, en un moment determinat es pot gaudir, per dir-ho d'alguna manera, esportivament parlant, que l'altre no guanyi, però sempre amb educació i respecte. És el que jo demano.
I una última. Un cop acabat el partit, va continuar havent-hi tensió, fins i tot fora del pavelló. Es parla fins i tot amb la presència, que jo no hi era, o sigui, no puc assegurar ni desmentir si hi era o no algun jugador del Club Natació Sabadell, però no sé si us consta què va passar en aquell moment, després del partit.
Jo no tinc informació directa del que va passar, sé que hi va haver tensió, com sé que n'hi ha hagut unes altres vegades, però jo, evidentment, si hi ha hagut tensió i hi ha hagut un mal comportament d'alguna persona del Comitè de Sosvell, doncs nosaltres prendrem les mesures, com les hem pres altres vegades, en altres casos, no? I en qualsevol dels esports que practiquem. Però insisteixo una vegada més. És a dir, normalment la tensió i els problemes o la sortida dels partits sempre es produeixen en una part de Sabadell.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, que crec que ha quedat claríssim amb aquesta idea de no haver-hi voluntat, l'escoltava mare d'ella, d'una de les parts de complir aquests protocols entre la Pia i el Club Natació Sabadell. Una abraçada i gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. You got me.
De seguida continuem amb aquesta història. Fem un petit parèntesi molt ràpid. Tinc aquí encara el Sergi Parc, perquè enmig de tot aquest enrenou, per dir-ho suau, Sergi Parc, vas parlar amb el gran protagonista esportiu abans de tots aquests incidents, que era Pepe Font, que a més havia estat a les dues cases, al club abans a la Pia i ara de nou de tornada al carrer Garcilaso, i que, com a mínim públicament, va anunciar per primera vegada la seva retirada.
Sí, recorda que la Pia jugava molt a més, perquè si perdia, descendia matemàticament a tercera davant del seu etern rival, i sobretot, gràcies a Pepe Font, el conjunt Escolapi va sortir victoriós d'aquest derbi 7-4 abans de la seva suspensió. Va ser l'autor d'un hat-trick, d'un primer gol espectacular, i com deies, Adri, un Pepe Font que té previst penjar les botes a final de temporada, com ha confirmat a Ràdio Sabadell.
A volea m'ha sortit perfecte, el passe també de Povedano ha sigut un regal i he xutat amb tot, amb el que em queda, amb tot el el futsal que he donat per la Pia i mira, me'n vaig amb un hat-trick, amb una victòria 7-4, i una llàstima de que es pugui acabar ja després de tants anys, però bueno, així és la vida. S'acaba ja una de les etapes més importants de la meva vida i crec que serà dur, però crec que és aquest any l'any que toca.
Doncs estrany tot plegat, perquè al final va ser el protagonista a la pista, després et va explicar tot això, però clar, tot va quedar eclipsat segurament pel que va succeir. Sergi Parc, et deixo per aquí per si hi hagués qualsevol altra història, però gairebé per al·lusions, president de la secció de futbol sala de l'Escola Pia, Xavi Pinosa, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
No sé si has pogut escoltar el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí, que comentava que hi ha un protocol de sobres conegut, s'ha treballat durant molt de temps des de les dues entitats per intentar evitar que hi hagin incidents en els derbis, i deia que d'una de les parts no hi ha voluntat perquè es resolgui aquest tema. No sé, insisteixo, gairebé per al·lusions.
Molt bé, gràcies per la trucada. Mireu, primer de tot, vull felicitar el Club Natació pel partit que va fer i agrair-vos a vosaltres també l'atenció mediàtica que ens doneu, perquè crec que és bo per la ciutat, això. Com m'ha fet ell, vull primerament valorar els aspectes més esportius i vull felicitar públicament el nostre equip, perquè va fer un partidàs i crec que som mereixedors del resultat que es va obtenir. Certament portem un any que és complicat, amb tot de situacions que han ocorregut, doncs, que feien que aquest partit fos especialment difícil, i estem molt orgullosos de des del primer a l'últim de com es van comportar a la pista els nostres jugadors i tot el que van fer, no? Quan a restes de temes que he sentit i que em preguntes, mireu, en primer lloc, és una pena que amb el senyor Claudi no ens haguem parlat abans. Nosaltres som junta entrant, com bé sabeu, i no hem pogut, no hem rebut cap trucada per part d'ells per revisar qualsevol cosa, en qualsevol cas, del protocol que mencionaves. Se'm fa difícil entendre, i se'm fa sorprenent entendre que digui que som la part que no té ganes de resoldre això, quan nosaltres, com a junta entrant, us diré, som els primers en voler tenir uns partits tranquils. Fixeu-vos, jo tinc fills petits i la primera vegada que vaig viure un derbi va ser al Club Natació, al Camp Nord, i vam haver de marxar. Vam haver de marxar perquè van començar a venir molts furgons de la policia. Nosaltres això ho volem evitar. Estem aquí i volem facilitar tot el que es pugui que això no ocorri. I, de fet, això ho vam intentar fer aquest dissabte. Nosaltres, prèviament, vam demanar a Mossos d'Esquadra, sisplau, que vinguessin, perquè sabíem que podia ser un partit que s'escalfés. Vam demanar a la federació també que vinguessin, sisplau, que hi hagués un observador federatiu que estigués allà en tot moment. De fet, vam estar interactuant amb aquest senyor, l'observador federatiu, i durant molta estona, doncs, vam tenir moltes bones impressions que ens vam intercanviar. I després, el que sí que és cert és que el terreny de joc és on s'han de quedar les rivalitats. Això estem tots d'acord. Pel que passa que a mi el que se'm fa difícil d'entendre és quan jugadors de la pista increpen a la grada. Això sí que se'ns fa difícil. Nosaltres, el controlar una grada és sempre més complex, tenim tota la voluntat de fer-ho, intentem, doncs, els nostres nanos, que són en la seva majoria menors d'edat, que tinguin clar, doncs, uns valors de respecte pel rival, de respecte per tothom. No sempre ens en sortim com volem, però estem aquí per lluitar per això. El que no ens sembla que sigui correcte és que jugadors de l'altre equip pugin a la grada, mullin els nanos o altres partits, els increpin i facin d'altres accions. Això sí que és completament inacceptable i per aquí nosaltres, doncs, no hi podem passar.
La famosa pancarta o fins i tot els bitllets són una provocació?
Depèn de com es vulgui veure. Nosaltres entenem més una provocació el fet que durant tota una setmana, doncs, com bé has apuntat a l'entrevista, anessin fent crides a les xarxes socials, no? No estem a favor de que ningú se senti ofès i demanem disculpes si algú s'hi ha sentit. Nosaltres som un club que portem... Crec que som l'únic club de la ciutat que portem 25 anys mantenint aquesta categoria. I els últims 8, això ha estat una categoria que s'ha anat professionalitzant. L'Escola Pia no. L'Escola Pia és un club escolar, amb valors escolars, que ens ho hem fet manegar bé per poder estar on estem i competir en el primer nivell. Jo crec que això és un avantatge molt gran per nosaltres, perquè ens fa estar molt orgullosos, i la pancarta volia fer referència a això amb més o menys to d'humor i amb més o menys, diguem-ne, encert, no? I insisteixo, demanem disculpes a qui pugui haver-se sentit ofès.
I acabo, perquè gairebé acaba el programa, d'aquí a un minutet i li demano brevetat, però després de tot això, i tindrem temps de parlar amb una mica més de profunditat, segur, hi haurà un nou intent, sigui de la part que sigui, per resoldre-ho d'una vegada per totes, o teniu previst parlar-ne?
Mira, doncs jo faig un pas més enllà, i invito des d'aquí a tenir una reunió, doncs properament estarem molt disposats a tenir-la, amb qui consideri el club que l'hem de tenir, a nivell de directives, m'imagino, per intentar que les coses de la pista es quedin a la pista, però sobretot que la pista també sigui un model de respecte. Sobretot que des de la pista també sigui un model de respecte. Jo estic molt orgullós del comportament dels nostres jugadors aquest dissabte.
Doncs Xavi Pinosa, que queden 20 segons perquè acabi el programa. Per tant, gràcies també per la trucada i una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Abraçada del Toni González des de les vies de sort al Notícies Migdia. Que vagi bé, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.